Benvinguts un dia més al podcast dels Premis Preludi, on descobrim les millors sardanes del 2025. Jo sóc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Avui arribem al darrer capítol de la categoria musical, un episodi que tanca la selecció del jurat i en què coneixerem l'última sardana finalista que arribarà a la gran final dels Premis Preludi. Tres noves propostes, tres maneres d'entendre la sardana i una sola finalista, perquè al tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes seleccionades. Aprofito, doncs, per saludar-los a tots ells. Què tal, Antoni?
Bé, bon dia a tothom.
Xavier, bon dia.
Bon dia a tots.
Francesc, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Abans de presentar les tres sardanes d'avui, recordem els que ens escolteu des de casa, des del cotxe, des de la dutxa o qualsevol dels llocs des d'on ho feu, que la selecció de sardanes ha estat dut a terme pel jurat que tenim avui aquí a la taula. I sense entrar encara en detalls, què us ha cridat especialment l'atenció de les obres que escoltarem avui? Xavier, tu mateix.
Bé, doncs jo crec que en la línia de tot el que hem estat veient fins ara, no? Vull dir, són obres d'una gran qualitat, totes elles. Han passat el procés de meditació individual de cadascú, que a més el vam consensuar, vam estar una bona estona parlant sobre elles. Algunes van ser més difícils que altres de fer-les caure cap a un costat o cap a l'altre, no? Però sens dubte el nivell és realment de primera categoria.
Doncs bé, en aquest sentit, jo també us agraeixo personalment aquesta tasca de fer el filtre, la selecció, l'anàlisi i tot plegat. Avui qui seleccionarà o qui ens parlarà, vaja, de les tres sardanes escollides és en Francesc. Quina és la primera sardana que tenim per avui?
La primera sardana és Quan no es troben les paraules i és del Joan Droguet.
Joan Droguet, nascut a Centelles l'any 1977.
A veure, és una sardana que a mi m'ha sorprès. Jo coneixia quatre o cinc sardanes del Joan. Eren sardanes molt ben escrites, però eren sardanes, diguéssim, que tenien el clixé habitual de la sardana ben escrita, amb concessió per als balladors, amb les fórmules més o menys força ben estructurades, el salt petit, el fort de baix, totes aquestes coses. Aquesta sardana, no, en absolut. És una sardana que ell dedica al Josep Antoni Sánchez, just quan, per qüestions de salut, el Josep Anton ha de deixar la seva cadira històrica de tenora de la Cobla Sant Jordi, no? Suposo que el títol, Quan no es troben les paraules, fa referència a que si no ha trobat les paraules, ha trobat la música. I aleshores escriu una sardana molt intimista. Una sardana que podríem dir, aquí ja a l'ocubro, diguéssim, que juga una mica amb la sonoritat que ens donava Ricard Lamot i amb la rítmica que ens donava Rafael Ferrer, que era un geni en aquest sentit. I després, a l'escriure jo això, vaig pensar, Lamot i Rafael Ferrer probablement siguin compositors molt estimats per el Josep Antoni Sánchez, precisament. I vés a saber, jo ara aquí m'estic fent la història, vés a saber si això sí, ha sigut d'una manera expressa o igual farem com va explicar l'anècdota de Ravel, que ara aquí el Joan m'està dient, doncs noi, no això. Però vaja, fa ell mateix, ens diu en el títol, que els curs són aquesta meravella tranquil·la, molt plàcida, però que a més té una rítmica molt poc habitual, com ens donava sempre el mestre Rafael Ferrer, que en això era un geni. Els llargs, ell mateix ens diu que fa una referència a la sardana Vells Amics del Joaquim Serra. Concretament, hi ha un passatge molt bonic, que és un duet de tenores, la preparació del cant és un duet de tenores, i ell diu que em fa referència. No sé si és perquè la sardana aquesta, Vells Amics, el Joaquim Serra la va dedicar als seus amics, a la seva cobla, a la cobla Barcelona. I, per tant, és una mica el que potser pensa el Joan, no?, que li està dedicant aquesta sardana a un vell amic, com és el Josep Antoni Sánchez, i amb la pena, podríem dir, de que hagi hagut de deixar el que és la cobla de la seva vida. Una relació d'amistat entre companys, una relació que ha volgut plasmar en partitura. És una sardana sense concessions, clarament de concert, emocional, expressiva i sorprenent, podria dir, d'estructura i de concepció. D'estructura perquè, sí, podem arribar a intuir un cant de tenor, però la sardana va fluint una mica, jo crec, d'una manera absolutament natural, sense haver de caure en cap tipus de parany formal. I, a més, a la interpretació que tenim, a la partitura no hi posa res, però a la interpretació que tenim, la cobla l'interpreta sense cop final, la qual cosa és un recurs, jo crec que molt bonic, quan, com és el cas, la sardana acaba de manera absolutament plàcida i tranquil·la i sense res més que això, no?
És habitual, això? És una raresa, no?
És una raresa, però sí que és veritat que hi ha alguns compositors que ho esmenten, mm-hmm, sense cop final, és a dir, que volen implícitament això, i després és una tria dels directors, de tant en tant, no? De dir, aquesta sardana... Hi ha sardanes que el cop final és una mena de punt final evident, perquè el cop final, si no es diu el contrari, sol ser un cop a dalt fort, però hi ha sardanes que, clar, si estàs amb una delicadesa extrema i ho acabes, el cop final és com una patacada a l'esquena que dius no cal. Pots triar per fer un cop final tranquil o simplement no fer-lo, com és aquest cas.
Molt bé, doncs gràcies, Francesc, per aquesta anàlisi. Ens endinsem en aquesta peculiar sardana que té tants matisos i tantes singularitats. A veure si les podreu descobrir. Això és Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet. Vist així en perspectiva, jo que ara esperava que es fongués, m'ha semblat potser un final...
Sí,
potser més encertat per la temàtica que ens explicaves.
Però aquí ha sonat amb cop i nosaltres la versió que teníem no hi havia cop final. Això és que potser s'ha afegit, no ho sé, o potser era una altra versió. Però jo, la versió que nosaltres teníem com a jurat, acabava sense cop.
Si tu l'haguessis de dirigir?
la faria sense cop.
Sense cop final.
Sens dubte.
És curiós, parlaves de sense cop final, que hi ha una sardana que a mi adoro, que és la remembrança, que tampoc... Remembrança, un cop final, allò, destrueixes tot aquest sí. misteri que té quan la tenora se'n va cap a baix. Eh?
I... Però és que moltes vegades, fins i tot, no hi ha les notes escrites per saber quin cop final has de fer. Te l'has d'inventar. Sí. Perquè l'últim compàs, potser només hi ha una nota que s'acaba, sí. i dius, i ara el cop final normalment es fa repetint les notes que han deixat l'últim acord. Però si no hi ha acord...
És el cas de la remembrança.
Sí. Si el fas, és que te l'has d'inventar.
Sí, sí, és una sardana veritablement extraordinària i el cop final te la destrueix.
Sí, sí, sí. Doncs en aquest cas jo tiraria més per la versió sense cop.
Queda dit, ja ho sabeu si teniu intenció d'interpretar-la, respecteu aquesta aura.
A mi m'agrada molt, sobretot perquè tu has fet una descripció, Francesc, sobre el... Hi ha moltes coses que en paraules no es poden dir. Que la música se'n va directament als sentiments, i en canvi les paraules, les has de, a partir de les paraules, t'has de fer aquests sentiments. La música té aquest poder extraordinari que moltes vegades saps per què una frase et pot commoure de tal manera que et pot fer venir les llàgrimes d'una manera extraordinària simplement perquè te'n va directament als sentiments. I això ho veiem també tant en el tema de la música, tant pot ser en una sardana com en una pròpia cançó popular. També. No hi ha... Jo diria que en el nostre... En el nostre camp popular, si agafem l'Amades, no veiem cap cançó popular catalana, ni dansa, per exemple, que hi hagi un punt de vulgaritat. Però hi ha cançons, el mateix Testament d'Amèlia, o el Cant dels ocells. Què hi vols posar-hi aquí? La música, ja tu estàs dient tot. El Pau Casals en sabia molt, de trobar aquests petits misteris que trobem, per exemple, en el camp popular. Perdó, m'he anat cap a un altre cantó, però vol dir que moltes vegades el cop final et pot destruir aquest misteri que t'ha arribat a tu al fons de l'ànima.
Doncs, en efecte, aquesta sardana, quan no es troben les paraules de Joan Druguet, ens embolcalla en un misteri inexplicable. Seguim, Francesc. La segona sardana seleccionada d'avui, quina és?
La segona sardana és Besllum, del Ferran Carballido.
Ferran Carballido, nascut a Barcelona l'any 1983. Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
Bé, a veure, el Ferran és un personatge fantàstic que jo li he sentit coses, podríem dir que molt allunyades entre si, i aquesta sardana és una sardana també que ens demostra una mica aquest univers, aquest món que el Ferran té, no? D'entrada, ens posa una dedicatòria o una mena de subtítol que diu Brots de claror en un entorn incert.
Carai.
Jo no hi he volgut entrar aquí, però estaria bé que ens ho expliqués. Brots de claror...
És com un subtítol, dius?
És un subtítol, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí, una dedicatòria o alguna cosa d'aquestes. Bé, la sardana comença amb una cèl·lula rítmica. Aquesta cèl·lula rítmica més o menys la va desenvolupant, sobretot durant els curs. Té l'encert, per exemple, de desplaçar-la. Desplaçar-la vol dir que la cèl·lula rítmica, el que inicialment pot ser una part forta, al desplaçar-la es converteix en una part dèbil, i això fa que la cèl·lula sigui la mateixa, però que soni radicalment diferent. Explora la tenora d'una manera virtuosística, fins i tot, en el sentit de registre, és a dir, en un moment determinat ens surt la tenora amb una nota aguda, aquelles notes de tenora tan expressives, no? I aleshores ens fa com una baixada a buscar el greu, és a dir, fa un crit, potser, un crit d'alguna manera. Ja sabem que la tenora en aquest aspecte és perfecte, és genial per expressar aquest tipus de qüestions, aquest tipus de sentiments o el que sigui. En tot cas, és una bona referència. L'entrada dels llargs és molt bonica. És una entrada, podríem qualificar-la de clàssica com a concepte, però que, malgrat que l'harmonia seria clàssica, al damunt hi posa el que nosaltres anomenem les tensions, no? És a dir, notes afegides dels acords que li donen un color especial, que fa que tingui aquest toc genuïnament segle XXI, per entendre'ns, no? Moviments contrapuntístics, és a dir, de pregunta-resposta, que donen un diàleg, donen un recorregut, que ens porta directament a un cant de tenora molt bonic, molt bonic. Un cant de tenora que verdaderament és aquell altre vessant del Ferran que de cop i volta et surt, després d'estar batallant amb circumstàncies, et surt amb un cant de tenora molt bonic, que va parar a un salt de tibles, també podríem qualificar-lo de ballador, fins i tot, i que, seguint l'estructura habitual, porta a un fort de baix, a un final en el qual tenim una mica l'estructura habitual de la melodia a les fustes i les contres, que diguem nosaltres, és a dir, la melodia contrapuntística, la melodia de tornada en els metalls, és un final habitual. I aquí arribem a un punt que a mi em sorprèn. A mi em sorprèn. Jo haig de parlar amb ell i li haig de preguntar. Que és que la sardana està tot ella en una tonalitat i de cop i volta, als 8 darrers compassos, baixa de tonalitat i acaba amb un altre to.
Carai, és curiós.
Molt curiós. Seria, si res més, no sorprenent. Jo no sé si m'acaba de convèncer, però és curiós perquè podria haver continuat tranquil·lament en la tonalitat en què estava, però no ho fa. I aleshores, ja ho veureu quan ho escolteu, queda una sonoritat que dius, què ha passat? No? Que dius, igual és la tonalitat per tornar a dalt als llargs. No.
Tampoc.
La tonalitat per tornar als curts, que ho ha preparat per quan la sardana faci els de capos i tot això. No. És sorprenent, si res més no. Bueno, és Ferran Carballedo en estat pur.
Molt bé, doncs procedim a escoltar-lo i a intentar detectar tots aquests elements que ens detallava en Francesc. Això és Besllum, de Ferran Carballedo. Thank you. Doncs aquest era el fragment final de la sardana Besllum de Ferran Carballidor. Xavier, com has vist aquest final?
Bueno, estic totalment d'acord.
I la sardana
és,
en general.
Si més no, és curiós. Però no em sembla... no ho interpreto com... O sigui, és la curiositat de que ha dit ell que tenia de saber el per què, no? Però això, en el fons, és crear una tensió en l'últim moment. És a dir, tu no resols en el lloc on tothom s'espera que aniràs a parar. Llavors aquí el compositor fa un gir, volem dir, pensaves que acabaria aquí? Sorpresa, aquí, et deixo amb tensió.
Intentant lligar-t'ho amb el subtítol que tenia l'obra.
Jo què sé, no sé.
Quin era el subtítol? Ens ho recordes?
Brots de claror en un entorn incert.
Bé, doncs no em sembla, no em sembla tampoc...
Re major...
Sí, és un brot de claror, en el fons. El sistema en do menor, mi bemoll, tot bemolls i tot, exacte. I de sobte puges a dos sostinguts, a mi em sembla que és un rampell de claror molt... Sí. A l'últim moment, allò, si la res... luz al final del túnel...
Si res més no, és un rampell, no, això està clar.
No sabràs exactament.
No, ho tenim ni idea.
No sabrem exactament.
Són especulacions, evidentment.
Per on t'anava? Per on volia anar? No ho sabrem.
Però són pistes, o sigui, la gràcia de les obres d'art, no?, és que... ens incentivin al pensar el per què les coses passen. I a vegades, nosaltres quan agafem l'obra d'un compositor, que és el cas, que és una persona que sap el que fa, doncs quan passa una cosa, com que sabem que no ha estat casual, el que ens motiva és a pensar el per què, no? És a dir, és que tinc ganes de parlar amb ell, no? Perquè tu pots fer les teves elucubracions, però quan parles amb ell, si tens ocasió de parlar-hi, perquè no, tenim aquesta ocasió, no? Tenim compositors que ja són morts i no sabem per què ho han fet, però en canvi ens motiven a pensar, i això és, jo penso que és molt interessant.
Doncs tanquem les audicions d'avui amb la tercera sardana. Francesc, quina és la sardana seleccionada?
Doncs mira, és la sardana Conflent, de l'Agustí Delgado, que, com a curiositat, tot sigui dit, l'Agustí Delgado és el pare del Martí Delgado, que va ser el guanyador del primer podcast que vam fer.
I tant que sí.
Sí.
En la categoria musical jove.
Ah, exactament. Aquesta sardana prové del curs de composició que es va fer ara fa un parell d'anys, em sembla, el que era la Bienal Jesús Ventura, a la qual el Xavier crec que també hi era, no? El curs de composició que van fer l'ESMUC.
Sí.
I aquesta sardana és un dels... una de les mostres, doncs, que van sortir d'aquest curs. I una sardana que, per tant, es va estrenar en el marc del concert que es va fer en posterioritat, no? Es va fer un concert de totes les obres que sortien dels alumnes que es havia fet aquest curs. Val. És una sardana ben escrita. L'Agustí és un músic clàssic, podríem dir, amb el regust de buscar la dissonància, però una sardana de característiques clàssiques. És curiós, els curs, sobretot, tenen com un cert caràcter marcial perquè la trompeta es converteix en la protagonista més important de tot això, i a més amb uns tocs molt d'aquestes característiques. Algun recurs de música de color, com volguent de tant en tant sortir de la tradicionalitat, però acaba sempre amb el discurs clàssic. Rítmicament també és ben treballat, en el sentit de que hi ha com una mena de ritme, com de marxa, una cosa així curiosa. Després entrem en el cant de tenor, que curiosament està en una altra tonalitat, que no és la tonalitat de la sardana. Això és un efecte curiós, si res més no, perquè normalment el cant de tenor sol ser l'aglutinador general de l'obra i, per tant, sol definir la tonalitat. En aquest cas no, és una altra tonalitat. I l'acaba amb força, amb el discurs habitual del fort de baix protagonitzat per les melodies de les fustes i els contres en els metalls. En aquest sentit, seria habitual. També un bon treball de trompeta, en aquest cas, en la part final, buscant aquells tocs també marcials, podríem dir, que es busca, i en definitiva confeccionant una sardana molt correcta, una sardana molt ben escrita i una sardana doncs, que jo crec que defineix bastant bé el tarannà de l'Agustí.
Doncs moltes gràcies, Francesc. Un cop analitzada la sardana Conflent, l'escoltem, aquesta obra d'Agustí Delgado. Acabem d'escoltar Conflent d'Agustí Delgado. Antoni, què t'ha semblat?
Bé, sí, sí, és una sardana que està ben estructurada, està molt bé. No, una sardana, de tota manera, que no hi ha cap pretensió d'aportar, per exemple, grans innovacions, però, en canvi, sí que té l'atractiu de sardana ben escrita, ben feta, i al mateix temps de que, en fi, que es fa escoltar, i també és una sardana perfectament per ballar.
I tant. Algun comentari, Xavier, sobre aquesta sardana?
No, la sardana també, totalment d'acord, és una sardana ben posada. Clar, diguéssim, jo sóc dels que m'agrada el risc, no? Llavors és una poca arriscada en aquest sentit, vull dir, això s'ha d'admetre, però bé, dins de l'àmbit de l'escriptura que estem comentant, és una sardana molt, molt, molt ben escrita, sí senyor.
Molt bé, doncs seguim endavant.
La copla en un minut.
A la Cobla en un minut descobrim avui l'instrument més agut de la secció de metall, de so brillant i amb una gran capacitat de projecció. Dins la Cobla combina funcions melòdiques amb un paper clar de reforç rítmic i harmònic. Parlem, òbviament, de les trompetes. El Termcat defineix la trompeta com un instrument aeròfon del grup del metall amb broquet, que consisteix en un llarg tub cilíndric metàl·lic comunament encorbat dues vegades, amb embocadura en forma de copa, proveït de claus o pistons i terminat en pavelló. Escoltem-ne tot seguit un breu fragment. A la copla normalment hi ha dues trompetes, però en algunes formacions n'hi trobem tres. A què es deu aquesta diferència? Què canvia quan s'hi afegeix una tercera trompeta, Francesc?
A veure, anem per parts. Les coples que tenen tres trompetes és una herència, podríem dir, de quan les coples dels anys 40, 30, 40, es van reconvertir en coples orquestres. És a dir, la copla neix a finals del segle XIX, es consolida a inicis del segle XX, es consolida d'una forma molt ràpida i d'una manera bastant forta, bastant brutal en aquest sentit, però en un moment determinat, als anys 30, això que estem dient, més o menys, arriba amb molta força l'impuls de les big bands americanes. Mm. L'impuls del jazz, l'impuls de tota aquesta secció que ja havia començat anys enrere als Estats Units, però que aquí arriba doncs, quan arriba. No? En aquest aspecte, les coples que fins aleshores feien ballar la gent i les feien ballar no solament amb sardanes, sinó les feien ballar a la festa major amb polques, amb valsos, amb mazurques, amb xotis, amb tot això, veuen que la gent vol canviar. La gent escolta la ràdio i està escoltant doncs, les melodies aquestes que arriben americanes. I aleshores es produeix en determinades coples un procés de transformació. De forma que els instrumentistes de canya, tiples i tenores, aprenen o agafen ràpidament un saxo i els instrumentistes de fiscorn agafen els trombons de vares i munten, a la seva manera, una espècie de big band en la qual comencen a doblar la feina de cobla, a combinar la feina de cobla i orquestra. Clar, aquelles big bands tenien quatre trompetes, tenien quatre trombons, tenien cinc saxos, aquí no arriben a tant, però veuen clar que la tercera trompeta és com bastant imprescindible. Fins i tot els dos fiscorns que agafen els dos trombons de vares, bueno, amb dos trombons ja tiren, però hi ha el tercer, el trombó de pistons, que es pot convertir també en tercer trombó de vares, però la tercera trompeta és bastant imprescindible i aleshores l'afegeixen, la inclouen en la plantilla de músics. Esclar, aquest tercer trompeta que toca les peces de Glenn Miller, posem pel cas, en la copla ha de tocar alguna cosa. I aleshores és quan s'afegeix aquesta tercera trompeta. Val? Jo no en soc partidari, crec que la copla és per dos trompetes, però jo he estat en una copla on sempre hi ha hagut tercer trompeta, i per tant aquest tercer trompeta l'aprofites. L'aprofites bàsicament per moltes coses. L'aprofites perquè el primer trompeta descansi, sobretot, clar, i en conseqüència això, però després també hi ha compositors que, com que sap que la principal de la Bisbal té tres trompetes, escriuen directament per tres trompetes i ja escriuen coses amb tres trompetes. Fins i tot en el seu moment hi havia tres trompetes, dos trombons de pistons i els dos fiscorns que feien la formació de cobla de 13. Val? Però
no va fer fortuna aquesta formació.
Sí, sí que va fer fortuna perquè inicialment hi havia la cobla que per mi és idònia, que és la cobla de dos. Dos tiples, dos tenores, dos trompetes, dos trombons i dos fiscorns, i flabiol i contrabaix.
Val? Curiosament, tantes sardanes que he vist, partitures de Toldrà i altres, que posen cornetins.
Cornetins, sí.
Cornetins i en si bemoll.
Sí.
La tradició és escriure en si bemoll.
Sí, sí.
Les trompetes o cornetins.
Però, esclar, això aquí, aproximadament als anys 30, ja va canviar i van passar directament a les trompetes per herència,
sí,
una
clar,
mica de,
sí, sí,
de la música americana.
Però encara se continua, jo no sé si tu escrius les trompetes en do o en si bemoll.
En si bemoll.
Jo també, sí, sí. Sí, continuem aquesta tradició, quan, de tota manera, jo quan escric altres coses, trompetes en do.
Sí, sí, sí. Bueno, trompeta sinfònica amb do, amb si bemoll, no?
Sí, bueno, trompeta, aquesta sinfònica. Quan agafes, per exemple, partitures de tants altres compositors, inclús del mateix Debussy, Lamer, posa trompetes en fa, i tants compositors. Bruckner, Brahms, també, trompetes en fa.
Però vaja, si la pregunta és què canvia quan s'hi afegeix una tercera trompeta, jo crec que no canvia massa res, si no és que el compositor pensa específicament...
Si és una obra feta i ja escrita instrumentada.
Per treure partit de la tercera trompeta.
Molt bé, doncs passem a l'interludi.
L'interludi.
Abans de desvetllar la sardana finalista, obrim l'interludi. Avui ho farem llegint unes paraules que continuen sent sorprenentment actuals. Paraules de Juli Garreta. Les meves sardanes es poden ballar. És la qualitat més bona que tenen. Ara que, com he dit, s'han de ballar. No permeten jeroglífics d'opeus ni disbaures. Ballar quietament tal com ha de ballar-se la sardana. No és a Barcelona solament on he sentit dir que les meves sardanes són per a concert. És innegable que jo hi dono una estructura simfònica, però és una modalitat que no altera per res la dansa. Cal educar el sardanista. Cal dir-li que la sardana no és una dansa per acròbates, sinó que ha d'ésser, que és, malgrat la incomprensió de molts, una dansa de seny, d'aquest seny racial del qual ens enorgullim cada dia. No en dono la culpa de l'estat actual de la sardana exclusivament al sardanista. Bona part ens pertoca a molts compositors, que, enlluernats per l'èxit fàcil, s'han lliurat arraconant escrúpols a la tasca immoral de posar llenya al foc. També les cobles hi són enfangades. El remei d'aquest mal, al meu entendre, es troben als concerts. Procureu que els sardanistes hi assisteixin. Aleshores, sabran el que és ballar sense moure les cames. Cadascú, interiorment, seguirà el ritme, que sentirà més net, més incisiu. Després, a la ballada, aquelles mateixes sardanes que haurà escoltat en el concert seran dansades amb seriositat i goig alhora. Paraules de Juli Garreta. Després de sentir el mestre Garreta, té sentit encara parlar de sardanes de plaça i sardanes de concert? Què en penseu?
A veure, jo crec que aquí entra en joc una qüestió del que són els instints, no? Mm-hmm. Si nosaltres som persones, però en el fons també som animals, i tenim uns instints. Llavors...
Què et diu el teu instint, Xavier?
L'instint, al que em refereixo és que l'educació d'una persona, al fons, consisteix en controlar aquests instints. Mm-hmm. Llavors...
La doma social.
La doma, eh? Avui hem sortit diverses vegades en aquests posts, els cavalls, les domes, tot això. Doncs sí, és a vegades, en segons quin context, tu et pots deixar portar per aquests instints i no passa res, i en altres te'ls has d'aguantar més, segons en el lloc on estiguis. Llavors, la dansa, entra dins això, i hi ha unes coses que tens un ritme molt clar, molt punyent, et toca aquest instint molt bàsic, no? I llavors et fa vibrar d'una manera que tu et pots deixar portar, no? Això que una rave, com es diu?
Boom,
tots allà, tots ballant així. És un instint molt, molt bàsic que et deixes portar per aquesta pulsació tan elemental, però que en certs moments està molt bé de deixar-se portar per aquestes coses. Llavors, però hi ha altres moments que jo penso que ens hem de moderar una mica i hem de començar a trobar un equilibri entre el que és escoltar, entre el que és deixar-se portar per aquest instint rítmic que ens surt de forma natural, no? Llavors, doncs, aquí entra una mica el joc aquest de la sardana, no? Que el compositor pot decantar la balança cap a provocar aquest instint més elemental, més bàsic, o ser una mica més subtil, no? I el dansaire és el mateix, no? És a dir, a veure, avui, si tinc ganes de saltar i fer el boig, no sé què, doncs va estar molt bé tenir una sardana que et faci botar i que tingui un ritme molt clar i exacte, però bé, també deixa't portar una miqueta també per algun moment intentar dansar una cosa més subtil i deixar-te fer vibrar-te una mica més endins del teu cos i no tan superficial, intentar dansar d'una manera més subtil, no? Llavors, jo crec que aquestes sardanes que busquen això, doncs sintonitzen amb les persones que també busquen això. Llavors, no sé, jo crec que la nostra feina també és, com a compositors, és crear tot un ventall de possibilitats que tu puguis deixar-te portar en cada moment de la teva vida, en cada moment del teu dia, fins i tot, no? Deixar-te portar per una cosa o per una altra, no?
Però és que jo crec, de tota manera, que el mateix Garreta, quan escriu la Pedregada, per exemple, que és una sardana que té molt de moviment, també és una sardana que mou i promou també reaccions internes, jo crec, eh?
I tant.
Però també, ja, no solament aquesta, però crec que a Garreta no li agradava Dalt les Gavarres. Em sembla que era una sardana que ell no li agradava, però en canvi és una sardana esplendorosa. Però què podem dir també de Llicorella? Que és un esclat de llum i de sol. Vol dir que moltes vegades no cal ser vulgar per ser joiós, i de poder ballar d'una manera a cor obert. No cal que tinguem la seriositat, aquesta cosa tan de nissaga purament catalana que es preserven tantes coses que sembla que no han de sortir. Però jo crec que, de tota manera, jo crec, per exemple, que compositors que van tenir el do de la melodia sense saber ben bé com fer-ho, però jo no conec una sardana, per exemple, inclús de Vicenç Bou, que sigui una sardana vulgar. Tu creus? No ho sé. Què creieu vosaltres? O abans hem parlat, en algun altre moment, d'en Puigferrer. Caram, si coneixíem el personatge, Puigferrer era un home, diguem-ne, tot i ser un pintor, diguem-ne, industrial i així, però era un home que veies que tenia ell mateix, tenia una classe natural extraordinària. Per això també estan a les seves sardanes. Jo crec que una sardana joiosa, que ja n'hi ha, no cal que siguin vulgars. I joiosa vol dir també, caram, també tots nosaltres podem ser molt joiosos i no moure'ns dintre de la vulgaritat.
Tu, Francesc, què et penses d'aquesta dicotomia entre sardanes de concert i de plaça?
Jo crec que el text aquest que acabes de llegir és com bastant demolidor, eh? És a dir...
No són paraules meves, eh? Són paraules de Juli Carreta.
Ja, però és...
No tenia pèls a la llengua.
És tan i tan actual com la vida mateixa. No, les sardanes de plaça, les sardanes de concert... Anem a veure... Tot depèn de... És a dir, potser sí, cada cosa té el seu entorn. Hi ha sardanes, evidentment, que són més de plaça, però si una sardana està escrita per pensar en la plaça, és que ja no té la categoria del concert i, per tant, ja no funciona, jo crec.
Totalment d'acord amb això, Francesc.
Ja no funciona.
Però jo crec que no està renyida... O sigui, la qualitat musical... La qualitat musical és una cosa i la funcionalitat de la música n'és una altra. És a dir, evidentment tu estàs encursetat per una sèrie de coses que no pots... Si tu vols fer una sardana de plaça, no? Ha de tenir un contingut que és el que dèiem, no? Que faci ballar d'una manera més que sigui més rítmica, etcètera. O sigui, ha de tenir unes característiques que ajudin a que es pugui ballar, perquè si difons el ritme o fins i tot el treus totalment, clar, si fas una sardana totalment melòdica només, sense cap mena de ritme, el que està ballant, potser no sap on te posar el peu.
No, però la sardana ha de tenir ritme, naturalment.
Clar, bueno, però si estàs demanant que tingui ritme, però si anem... A l'extrem, tu podies fer una sardana que jugués amb trencar el ritme, fins i tot en fent-se apagar la gent quan balla. Jo tinc sardana, o sigui, l'última sardana Sitzània juga justament amb això, és a dir, vaig ficant el ritme de sardana, trencant-lo, fent-lo sortir, o sigui, allà, si algú intenta ballar, li costarà molt. No dic que no es pugui, li costarà molt. Llavors, perquè estic jugant contra, justament, aquest ball, i segueix sent una sardana. El que passa és una sardana de concert, perquè no la pots treure a una plaça. Però això no vol dir que tingui ni més ni menys qualitat que una altra sardana que tingui el ritme més clar.
Però Toldrà, sempre quan va escriure les seves sardanes, pensava en que eren sardanes per ballar. Saps? Per ballar, també... Doncs abans hem parlat també Joaquim Serra. També ha sortit Remembrança. Ja sabem que és una altra mena de sardana. Però, aviam, hi ha sardanes també de Quimet Serra que són sardanes per ballar i no es toquen tant per ballar. S'han acostumat els dansaires ja a buscar un tipus d'estètica...
Un cliché.
O, diguem-ne, que, escolta, han malmès el propi origen de la sardana. I això, nosaltres també, de la nostra manera, en el nostre petit gra de sorra, hem de mirar de preservar aquesta qualitat, que el carro s'ha anat pel pedregar.
Bé, ja sentiu que és un tema interessant, sucós, i del qual podríem estar parlant dues hores, però tenim el temps que tenim i hem d'encarar el tram final del tamborí.
La tria del jurat.
I ara sí, arriba el moment de conèixer l'última sardana finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Antoni, tu seràs qui ens desvetllarà quina és la sardana escollida per aquesta selecció d'aquestes tres que teníem.
Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.
Doncs enhorabona a Joan Druguet i també, naturalment, a Ferran Carballido i Agustí Delgado per les sardanes que han presentat, totes elles de gran nivell. Nosaltres tanquem el capítol d'avui del tamborí escoltant novament Quan no es troben les paraules de Joan Druguet, tercera finalista de la categoria musical dels Premis Preludi. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podreu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.